Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont i Toni Comín ja estan acreditats com eurodiputats. Aquest migdia han iniciat els tràmits que els permetran assistir amb tots els drets a la sessió del 13 de gener a Estrasburg. Montse Manent.
L'expresident i l'exconseller, que es consideren ja eurodiputats de ple dret, han aprofitat també per carregar contra l'expresident de l'Eurocàmera, el popular Antonio Tajani, per haver emès una ordre que han qualificat d'il·legal.
Això és el que s'havia fet el dia que vam venir aquí, que no va poder ser, per una decisió arbitrària, il·legal, abusiva de l'equip Tajani.
Es la misma acreditación que se les da a todos los eurodiputados al principio. Todo se está haciendo con nosotros el mismo trámite idéntico que se hizo con el resto de eurodiputados.
L'independentisme superaria la barrera del 50% dels vots en unes eleccions autonòmiques, segons la darrera enquesta del CEO. Es manté, però, la distància de 4 punts entre els partidaris del no i del sí a la pregunta sobre la independència.
L'enquesta atribueix una majoria més àmplia al bloc independentista si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya, però també sumaria un nou tripartit d'esquerres.
Tarragona aprova els pressupostos municipals amb els vots favorables de la CUP i Junts per Catalunya i el no del PSC, Ciutadans i el Partit Popular.
Uns pressupostos que pujaran fins als prop de 178 milions d'euros per aquest 2020, un augment del 5% respecte a aquest any.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El Partit Popular ja feia dies que havia anunciat que votaria en contra i així ho ha fet. Qui també ha votat en contra, que no ho tenia clar, ha sigut Ciutadans. El seu portaveu, Rubén Viñuales, ha explicat aquest vot en contra perquè amb aquests pressupostos segueix havent molta despesa, tot i que s'augmenten els impostos.
Preocupació a les Terres de l'Ebre per la considerable davallada de la població de cabra salvatge als ports de Beseit.
La reducció és superior al 30% i en algunes zones la mortalitat arriba al 90%.
Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino.
La sarna ha afectat també el turisme de caça, amb una reducció dels permisos superior al 50%. Josep Giovanni és el director de la Reserva Nacional de Caça Ports Tortosa-Beseit.
La pressió d'aquesta malaltia està afectant, de manera que pràcticament a la reserva hem reduït el 50% l'aprofitament cinegètic, que veníem de tindre un aprofitament de trofeus, que podríem parlar d'una vintena de trofeus, i ara en aquests moments, si podem parlar de 3-4, seria molt optimista.
En cultura, dimiteix Pep Tugues, director del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, després de fer-se públiques denúncies contra ell.
L'acusen de presumptes irregularitats en la contractació del personal de neteja, el de sala o del Festival de Música Petits Camaleons, així com per assetjament laboral.
Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Per a substituir Tugues s'obrirà a partir del gener un concurs públic que anirà acompanyat de canvis a la gestió del centre cultural. Ho ha explicat l'alcaldessa durant la trobada de Nadal amb els periodistes.
Aquest govern liquidarà a l'organisme autònom municipal del centre cultural, que fins ara s'encarregava de gestionar conjuntament les biblioteques i el proditori.
I en esports, avui a Terrassa arrenca l'espectacle de les Copes d'Hoquei Herba. S'ho jugaran tot fins diumenge els 8 millors equips de les divisions d'honor masculina i femenina.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La jornada d'avui està marcada per un temporal de vent i mar que aquest matí ha deixat nombroses platges perjudicades. Amb el pas de les hores, el vent afluixarà, tot i que es mantindran les ratxes fortes a la façana litoral, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava. A més, precaució amb el mar perquè estarà força alterat amb una notable mar de fons del sud. Pel que fa a l'estat del cel, la nuvolositat tendirà a augmentar d'oest a est amb un altre front que portarà precipitació a la meitat oest. Pel que fa demà, dissabte, hi haurà més estones de sol, tot i que creuarà un front de nou al centre del dia, que deixarà alguns plogims dispersos. El vent continuarà bufant de component sud i es reforçarà a la tarda quan s'esperen algunes ratxes fortes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta primera operació sortida de les vacances de Nadal, en què ja hem de lamentar la mort d'una dona de 38 anys en una sortida de via a la C-17 a l'alçada de Ceba. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que ens acaben de comunicar que una carretera local a la zona de la Cerdanya, en concret a la C-162 a Fontanals de Cerdanya en sentit Girona, resta totalment tallada de circulació per un accident. L'accident mortal que hi ha hagut aquesta tarda a la C-17 a Ceba, on ha mort una conductora en sentit Barcelona, encara resten 3 quilòmetres a banda d'aquestes dues incidències, als accessos nord amb els problemes habituals a la P-7 i la B-30 a Barberà, també amb problemes a la C-17 a Parets en sentit Vic i a la C-58 de Montcada cap a Trinitat. De sortida, i a la part dels accessos sud, hi ha una mica lentitud a Cornellà en sentit Llobregat. Compte, les rondes estan registrant molta mobilitat, també són dies de compres, i sobretot aquelles sortides de les rondes que portin a centres comercials. Una vegada més, demanar-vos cautela i que mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Carles Puigdemont i Toni Comín ja estan acreditats com eurodiputats. Aquest migdia han iniciat els tràmits que els permetran assistir a la sessió del 13 de gener a Estrasburg. L'expresident, que es veu ja com eurodiputat de ple dret, ha aprofitat també per carregar contra l'expresident de l'Eurocàmera, el popular Antonio Tajani, per haver emès un ordre, segons ell, il·legal.
El Parlament Europeu va aixecar la prohibició d'accés que tenien els dos eurodiputats catalans emesa per l'euroordre pendent. Puigdemont i Comín han obtingut una credencial temporal d'europarlamentari vàlida per aquest divendres i han rebut informació dels serveis parlamentaris sobre les seves tasques i els seus drets financers. A partir del 6 de gener podran tornar per rebre l'acreditació definitiva i completar el procediment com a europarlamentaris. Aleshores ja podran participar com a europarlamentaris de ple dret en el primer ple del Parlament Europeu del 2020, que es farà el 13 de gener. L'expresident de la Generalitat ha celebrat que un tribunal independent hagi vetllat pels drets dels ciutadans europeus, dels seus i dels d'Oriol Junqueras.
Crec que el fet que tinguem això aquí potser és una derrota per alguns, però és una gran victòria per Europa. Perquè els ciutadans europeus poden confiar que en última instància hi ha un tribunal independent que vetlla per les garanties de tots, de tots. I en aquest cas ha vetllat per les garanties, no només les nostres, també de l'Oriol Junqueras.
Però Puigdemont també ha aprofitat per acusar l'anterior president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de cedir a les pressions de l'Estat i de partits espanyols per impedir que poguessin exercir el seu dret amb una decisió arbitrària, il·legal i abusiva, ha dit.
De fet, aquest divendres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anul·lat la decisió del president del Tribunal General de la Unió que va desestimar la petició dels dos polítics perquè poguessin entrar al Parlament Europeu en la sessió constitutiva del 2 de juliol passat.
Ara el cas torna al Tribunal General perquè ho torni a analitzar, tenint en compte la doctrina fixada ahir amb Junqueras. Una doctrina que deixa clar que Puigdemont i Comín no han estat reconeguts eurodiputats i disposar d'immunitat des del 13 de juny.
Doncs la imatge de Puigdemont i Comín passejant-se pel Parlament Europeu amb les acreditacions provisionals d'eurodiputats no ha passat desapercebuda a Madrid. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha evitat pronunciar-se clarament sobre la sentència europea en la compareixença posterior al Consell de Ministres d'avui, però sobre Puigdemont ha dit això.
Puigdemont se ha presentado en el Parlamento Europeo y ha recibido su acreditación provisional para la justicia española y entiendo que para la justicia en general, Puigdemont tiene cuentas pendientes, que obviamente tendrá que sustanciar. Por lo tanto, aquí seguimos en lo mismo en lo que estábamos.
Pel que fa a les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, mantenen oberta la porta del diàleg amb Esquerra Republicana, malgrat que l'executiva del partit anunciés ahir l'aturada de negociacions fins que l'advocacia de l'Estat demani la nul·litat de la sentència del procés. El PSOE, però, confia que Esquerra acabi donant el vistiplau a la investidura de Pedro Sánchez en el Congrés, que afronta demà el partit. De fet, els socialistes esperen que la posició dels republicans s'alini amb la del propi Junqueras, que consideren necessària la continuïtat de les negociacions amb el PSOE, malgrat seguir ell empresonat.
Paral·lelament, l'Audiència Nacional deixa en llibertat sota fiança 3 dels 7 CDRs empresonats al setembre per presumptes delictes de terrorisme.
L'Audiència ha decretat llibertat sota fiança de 5.000 euros per a 3 dels detinguts que no van tenir contacte amb explosius. Són Xevi Boigas, Eduard Garzón i Xavier Duc, que podran sortir de la presó un cop hagin dipositat la quantitat econòmica decretada pels jutges. La Fiscalia s'havia pronunciat a favor de la llibertat sota fiança. Tots tres, però, hauran de comparèixer els dilluns al jutjat. No podran sortir de l'estat i hauran de comunicar un número de telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol comunicació judicial.
I encara al voltant del procés, l'independentisme superaria el 50% dels vots si ara es fessin eleccions al Parlament de Catalunya i augmentaria la majoria independentista a la Cambra Catalana. Són les dades del darrer CEO fetes públiques avui que també indiquen que el suport a la independència continua al voltant del 43%, 4 punts per sota del no, amb el 47%.
Esquerra Republicana s'imposaria en unes eventuals comicis i aconseguiria entre 38 i 39 escons. En segon lloc se situaria Junts per Catalunya amb entre 29 i 31 diputats. La CUP n'obtindria entre 9 i 10 representants i el PSC pujaria fins als 24 o 25. Ciutadans cauria fins als 14 o 16, els comuns n'obtindrien entre 11 i 13 i el PP es quedaria amb 4 o 5 diputats. Vox podria entrar amb fins a 2 representants. Segons aquestes dades, l'independentisme sumaria entre 76 i 80 escons, ara en té 70, però alerta perquè també hi hauria majoria per un nou tripartit. Aquest és el primer baròmetre elaborat després de la sentència del judici del procés i les eleccions del 10N.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau local, Tarragona ha aprovat avui els pressupostos municipals, tal com avançàvem ahir, amb els vots favorables de la CUP i Junts per Catalunya i el no del PSC, Ciutadans i Partit Popular. Uns pressupostos que pujaran fins als prop de 178 milions d'euros per aquest 2020, un augment del 5% respecte a aquest 2019. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El Partit Popular ja feia dies que havia anunciat que votaria en contra i així ho ha fet. Qui també ha votat en contra, que no ho tenia clar, ha sigut Ciutadans. El seu portaveu, Rubén Viñuales, ha explicat aquest vot en contra perquè amb aquests pressupostos segueix havent molta despesa, tot i que s'augmenten els impostos. Un altre partit que no tenia clar el sentit del seu vot era el PSC, que també ha votat en contra. Els socialistes han sigut molt crítics i han lamentat que no s'hagin fet inversions i apostes valentes i necessàries. Així ho ha explicat la seva portaveu, Sandra Ramos. Amb tots els comptes s'han acabat aprovant d'una forma ajustada i sota la protesta dels treballadors i les treballadores de les llars d'infants, ja que aquests comptes equiparen les condicions laborals de les empreses municipals i les subrogades. La plantilla fixa municipal ha denunciat que això suposa una retallada dels seus drets.
Els regidors de Junts per Catalunya a Montgat, al Maresme, podrien ser expulsats si prospera la demanda de la delegació comarcal del partit.
El president comarcal de la formació, Carles Bosch, ha confirmat que en uns dies demanarà l'obertura d'un expedient als tres regidors de Junts que han donat suport a la moció de censura contra l'alcaldessa republicana Rosa Fontaner.
I el PSC entra al govern municipal de Tàrrega amb Esquerra i CUP i li dona així la majoria absoluta a la republicana Alba Pijuan. Els republicans justifiquen el pacte per garantir un govern fort i progressista al municipi. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Bona tarda. Bosch defensa que els partits que han promogut la moció no han donat temps a Fontaner per mostrar les prioritats d'aquest mandat. Així mateix defensa que fer-ho amb el suport d'un regidor que ha estat militant de Ciutadans no és la millor manera de fer país. Tot i defensar l'autonomia local de la formació, el president comarcal de Junts per Catalunya ha recordat als regidors de Montgat, al Badalona Matí de Ràdio Ciutat de Badalona, que es deuen al partit.
Han d'entendre que es presenten sota unes sigles, que aquestes sigles, aquestes unes sigles d'uns partits, que aquests partits els donen una cobertura jurídica, un assessorament, els ajuden a fer la campanya, els donen material, i per tant no es tracta de que tinguin una submissió, però almenys que s'escoltin el que els hi demana el partit en un moment donat.
Bosch espera que la moció de Montgat no afecti l'acord que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tenen per governar el Consell Comarcal. Almenys afirma que no contribuiran a que s'esquerdi.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Els sindicats demanden Ryanair a l'Audiència Nacional per coacció, frau de llei i intent d'engany. El personal de Vilobí d'Onyà ha demandat a la companyia irlandesa per les negociacions i canvis de contractes que han possibilitat mantenir la base a Girona.
Els representants sindicals han assegurat que el procés ha estat una autèntica coacció, frau de llei i intent d'engany, a banda d'un clar exemple de l'incompliment de l'obligació de negociar amb bona fe. La demanda també engloba els tancaments de bases a les Canàries i creuen que durant les negociacions s'han complert múltiples irregularitats i incompliments de la legislació espanyola que han de conduir els tribunals a declarar la nul·litat dels acomiadaments col·lectius plantejats.
Nova jornada complicada per la mobilitat, coincidint en plena operació sortida per les vacances de Nadal. A les habituals retencions de trànsit s'hi han sumat avui una nova convocatòria d'aturades a Renfe i a DIF.
S'han registrat cues aquest matí a l'estació de Sants, una de les que concentra més operacions i ha estat constant el moviment de gent, però tot i els problemes puntuals, ni a Sants ni a la resta d'infraestructures de la xarxa ferroviària, segons Renfe, no s'hi ha registrat cap incidència. A Catalunya els serveis mínims són del 66% fins a 8:45 del vespre i a partir de llavors el servei mínim establert és del 33%. La companyia ha cancel·lat fins a 271 trens en motiu d'aquesta aturada.
I a Barcelona, les obres de les Glòries obligaran a tallar els serveis en tres línies de rodalies, l'R3, l'R4 i l'R12, a partir de demà dissabte i fins al 5 de gener.
Les obres afectaran 30.000 usuaris de rodalies. L'Ajuntament ha dissenyat un pla alternatiu de transport públic juntament Renfe i Transports Metropolitans.
Precisament el ple de la capital catalana ha aprovat la zona de baixes emissions en l'última sessió de l'any. La restricció entrarà en vigor l'1 de gener.
La nova restricció de trànsit, un cop incorporades algunes al·legacions, ha obtingut el sí del govern de Comuns i els socialistes i també d'Esquerra i Junts per Catalunya. Ciutadans del PP i Barcelona pel Canvi s'han abstingut.
Mentrestant, la mesura continua generant partidaris i detractors. Al Vallès Oriental, front comú de les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa per demanar accions que ajudin a pal·liar-ne els efectes. Les dues institucions creuen que l'entrada en vigor de la mesura propiciarà el col·lapse del transport públic de la comarca. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, Pere Puig, assegura que és imprescindible actuar amb celeritat, sobretot davant les dades de l'últim estudi del RAC, que apunten que 3.300 vallesans, usuaris del vehicle privat, optaran pel transport públic a partir de l'1 de gener.
Aquest pla s'han de posar a treballar, no diré el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, però la resta de dies doncs, s'han de posar a treballar de manera immediata. De manera immediata perquè la gent a partir de l'1 de gener no podrà agafar el cotxe per passar per aquestes vies. Per tant, seguim les hores comptades, o sigui, no admet demores.
Entre les mesures que es podrien aplicar de forma immediata, segons Puig, hi ha el reforç de les línies d'autobusos interurbanes en hora punta. No obstant això, apunta que a mitjà termini també s'haurien d'intensificar les freqüències als serveis ferroviaris.
A Badalona tornen a casa seva els 8 veïns que viuen més a prop de l'edifici amb aluminosi enderrocat del passatge de la Torre, del barri de la Salut, del qual ja no en queda res. Han tardat gairebé 2 mesos a poder tornar a les seves llars, on podran passar les festes de Nadal. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Són 22 adults i 3 menors que el 28 d'octubre van ser desallotjats a Correcuita perquè l'edifici del final del passatge, travessat per una gran esquerda, amenaçava amb ensorrar-se. Ara ja no hi és. De la seva banda, l'Ajuntament considera que els temps de retorn dels veïns s'han ajustat al màxim. Ara queda solucionar la situació d'aquells que estaven de lloguer a l'edifici enderrocat i la dels propietaris. L'Ajuntament donarà de baixa del registre de la propietat l'edifici i està negociant amb les entitats bancàries el reallotjament de les famílies. Escoltem el regidor Rubén Guijarro.
Tothom que torna a casa seva abans de Nadal, com dic, en un temps rècord, tot i, òbviament, haver patit el fet d'haver marxat de casa, que sempre és un tema que no agrada, òbviament, han pogut tornar amb tota la seguretat, amb tots els consums donats d'alta i amb una plena seguretat de que poden estar de manera confortable a les seves llars.
Molts han passat aquest temps en casa de familiars. Diuen que no s'han sentit acollits per l'administració a nivell d'informació, d'obtenció de roba ni d'aliments durant tot aquest temps.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb l'avís de protecció civil per l'augment dels cabals del riu, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i demanen extremar les precaucions a l'entorn de les capçaleres dels rius Ter, Llobregat i Garona.
La pluja acumulada a la zona de la capçalera del Ter les darreres hores ha fet augmentar el cabal del riu i també perillen les capçaleres dels rius Ritor, Rigard i el Freser, al Ripollès. També s'ha activat el pla d'emergència per fort onatge a la costa barcelonina. Amb tot, però, el temporal ja va a la baixa.
Preocupació a les Terres de l'Ebre per la considerable reducció de la població de cabra salvatge als ports de Beseit. El primer cas de mortalitat per sarna es va detectar el 2014 entre Horta i Prat del Comte. 5 anys després i a l'espera del nou cens, el proper mes de gener, la reducció de la població és superior al 30%. La mortalitat en algunes zones, però, és del 90%. Amb tot, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports, però, s'han aconseguit frenar les previsions més pessimistes. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino. Bona tarda.
Bona tarda. La sarna ha afectat també el turisme de caça, amb una reducció dels permisos superior al 50%. Josep Giovanni és el director de la Reserva Nacional de Caça Ports Tortosa-Beseit.
La pressió d'aquesta malaltia està afectant, de manera que pràcticament a la reserva hem reduït el 50% en l'aprofitament cinegètic. Hi ha àrees de caça en què no cacen, per tant, perquè no tenen exemplars per poder caçar. Que veníem de dins d'un aprofitament de trofeus, que podríem parlar d'una vintena de trofeus, i ara, en aquests moments, si podem parlar de 3-4, seria molt optimista.
La sarna es contagia per contacte directe entre animals o, per exemple, després que un animal infectat es grate amb una pedra i un altre individu i tingui contacte abans de 48 hores.
En cultura, dimiteix el director del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Pep Tugues ha estat en el punt de mira les últimes setmanes després que es fessin públiques unes denúncies contra la seva persona per presumptes irregularitats en la contractació del personal de neteja, el de sala o del Festival de Música Petits Camaleons, així com per assetjament laboral. Cugat Media, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. El director del Teatre Auditori, Pep Tugues, ha presentat la seva renúncia, que ha estat acceptada per l'alcaldessa Mireia Ingla. Per a substituir Tugues, s'obrirà a partir del gener un concurs públic que anirà acompanyat de canvis en la gestió del centre cultural. Ho ha explicat l'alcaldessa durant la trobada de Nadal amb els periodistes.
Aquest govern liquidarà a l'organisme autònom municipal del centre cultural, que fins ara s'encarregava de gestionar conjuntament les biblioteques i el propi Teatre Auditori. La gestió de les biblioteques tornarà a l'Ajuntament, a l'àrea de cultura, i respecte al teatre, doncs, es crearà un nou organisme, probablement una empresa pública, que és la manera com es gestionen aquest tipus d'equipaments.
Ingla ha recordat que tant el concurs com els canvis a la gestió ja estaven en els plans del nou equip de govern i ho ha desvinculat de les acusacions d'assetjament laboral per part de col·lectius feministes.
I Maria del Mar Bonet és la cap de cartell dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Associació d'Amics del Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa. La cantautora mallorquina, que celebra els 50 anys als escenaris i actuarà demà, acompanyada del músic valencià Borja Penalba. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell, bona tarda.
Bona tarda. La primera part del recital anirà a càrrec del cantautor d'Alzira, Joan Amèric. Bonet va iniciar el desembre de 2017 una gira per repassar els seus 50 primers anys de carrera. Un dels últims concerts és aquest. Oferirà un tast de la seva trajectòria i no hi faltarà el cant de la Sibila, una peça tradicional i religiosa pròpia de Nadal i que la cantautora ja ha interpretat a Terrassa en diversions.
És la versió que fem a Mallorca sempre, no? I és una versió que no s'ha deixat de cantar mai. Per això a Mallorca, doncs, estem molt orgullosos de la nostra Sibila, perquè realment per mi és com un monument del segle XIII-XII, no?
Després de Terrassa, Maria del Mar Bonet també actuarà a Barcelona i Malgrat, abans de finalitzar la gira a la Catedral de Palma el 15 de gener.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui a Terrassa ha arrencat l'espectacle de les Copes d'Hoquei Herba.
On s'ho jugaran tot fins diumenge els 8 millors equips de les divisions d'honor masculina i femenina. Tot i el mal temps, ja s'han jugat els primers partits dels quarts de final. El Polo i el Club de Campo defensaran el títol a Can Sales davant el Júnior i l'Atlètic Terrassa, respectivament. I en quadre femení, els emparellaments de les semifinals són el Taburiente amb la Complutense i l'Atlètic Terrassa amb el Club de Campo.
En bàsquet, Gustavo Aranzana debuta a la banqueta del Força Lleida.
L'estrena del nou tècnic serà al Barris Nord en la visita del Melilla a la capital del Segrià a partir de les 9 de la nit. Els catalans, quarts per la cua, volen donar una nova alegria a la seva afició davant un equip que es troba en la zona mitjana de la classificació amb 3 victòries més que els lleidatans.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nova pàgina en la història de l'ICG Força Lleida amb l'entrada de Valladolid com a director d'orquestra dins la plantilla lleidatana. Després de ser presentat davant els mitjans de comunicació aquest mateix dilluns, Aranzana s'estrenarà oficialment com a tècnic en cap de l'equip de la capital del Segrià i ho farà aquest divendres. Un entrenador, Gustavo Aranzana, que ja ha dut a terme les primeres sessions d'entrenament i en elles les prioritats han estat aquestes.
Hemos incidido mucho en el trabajo defensivo, tanto en defensa de situaciones concretas, analizadas, ¿no? De cómo vamos a defender con algún cambio, ¿no? O con alguna novedad o diferencia de conceptos defensivos. Encajamos demasiados puntos fáciles y, sobre todo, tenemos un problema de rebote a veces. Hemos incidido mucho en esos aspectos. Y luego también junto el apartado mental, de equipo, de grupo, de confianza.
El partit que correspon a la 14a jornada d'aquesta edició de l'Aleport entre l'ICG Força Lleida i el Melilla serà aquest mateix divendres a les 9 del vespre al Barris Nord de Lleida.
A l'hoquei Lliga Masculina, avui duel català a la capital del Baix Camp.
El Reus i el Girona s'enfronten a les 9 de la nit en el primer partit de la segona volta. Els dos equips que jugaran la Copa estrenen la nova jornada on destaca el duel entre els dos primers classificats, Barça i Liceo, que estan al capdamunt de la classificació amb els mateixos punts.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes pirueta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Avui concursen amb nosaltres...
Pili de Munt FM Ràdio.
Soc l'Adrià de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Quin va ser el primer país europeu a plantar l'arbre de Nadal?
Va ser Noruega.
Això sí que ni idea.
Espero que les festes vagin millor que les teves respostes. Quin és el pessebre vivent més antic de Catalunya?
No sé, de... Flix?
Em sona que era el de Castell d'Aro.
Molt bones festes a tothom. I com feia aquell?
Ho, ho, ho.
El concurs de Nadal a les ràdios locals. Bones festes.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El Nadal és la festa que marca el mes de desembre. Una celebració cristiana que va prendre el lloc al solstici d'hivern que els romans dedicaven a Apolo, déu del sol. Avui dia s'ha convertit en una tradició que va més enllà de la religió i que celebrem independentment de les nostres creences, amb una mitologia heterogènia que inclou elements com el tió i el Pare Noel. Però temps enrere, altres cultures que convivien a casa nostra tenien altres festes. En el cas de la comunitat jueva, la festa que marca el mes de desembre és la Hanukkà. Coneguda com la festa de les llums, la Hanukkà servia per recordar un miracle a Jerusalem. La flama necessària per mantenir en marxa la llanterna del principal temple es va mantenir encesa i pura durant 8 dies, mentre hebreus i grecs s'esbatussaven. Encara avui dia, els jueus ho commemoren cada Hanukkà, encenent un canelobre de nou braços durant els dies que dura la festa. I com que també forma part de la nostra història, coincidint amb la Hanukkà, cada any a Tortosa s'organitza una visita guiada per l'antic call jueu de la ciutat, amb representació musical i teatral final al Museu de Tortosa, a càrrec de la jueva de Tortosa, personatge encarnat per l'actriu Pili Cugat. Enguany serà dissabte 28 de desembre i té un preu de 3 euros. Recordant Hanukkà, recorregut pel call jueu de Tortosa i representació teatral. Dissabte 28 de desembre a les 7 del vespre des de la plaça de la Immaculada.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont i Toni Comín ja estan acreditats com eurodiputats. Aquest migdia han iniciat els tràmits que els permetran assistir amb tots els drets a la sessió del 13 de gener a Estrasburg. Montse Manent.
L'expresident i l'exconseller, que es consideren ja eurodiputats de ple dret, han aprofitat també per carregar contra l'expresident de l'Eurocambra, el popular Antonio Tajani, per haver emès una ordre que han qualificat d'il·legal.
Això és el que s'havia d'haver fet el dia que vam venir aquí, que no va poder ser, per una decisió arbitrària il·legal, abusiva, de l'equip Tajani.
És la misma acreditació que se les da a todos los eurodiputados al principio. Todo se está haciendo con nosotros el mismo trámite idéntico que se hizo con el resto de eurodiputados.
L'independentisme superaria la barrera del 50% dels vots en unes eleccions autonòmiques, segons la darrera enquesta del CEO. Es manté, però, la distància de 4 punts entre els partidaris del no i els del sí a la pregunta sobre la independència.
L'enquesta atribueix una majoria més àmplia al bloc independentista si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya, però també sumaria un nou tripartit d'esquerres.
La delegació comarcal de Junts per Catalunya al Maresme estudia expulsar els regidors de Montgat que van donar suport a la moció de censura contra l'alcaldessa Rosa Fontaner.
El president comarcal de la formació, Carles Bosch, ha confirmat que en uns dies demanaran l'obertura d'un expedient als tres regidors.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Bosch defensa que els partits que han promogut la moció no han donat temps a Fontaner per mostrar les prioritats d'aquest mandat. Així mateix defensa que fer-ho amb el suport d'un regidor que ha estat militant de Ciutadans no és la millor manera de fer país. Bosch espera que la moció de Montgat no afecti l'acord que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tenen per governar el Consell Comarcal. Almenys afirma que no contribuiran a que s'esquerdi.
Preocupació a les Terres de l'Ebre per la considerable davallada de la població de cabra salvatge als ports de Beseit.
La reducció és superior al 30% i en algunes zones la mortalitat arriba al 90%.
Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino.
La sarna ha afectat també el turisme de caça, amb una reducció dels permisos superior al 50%. Josep Giovanni és el director de la Reserva Nacional de Caça Ports Tortosa-Beseit.
La pressió d'aquesta malaltia està afectant, de manera que pràcticament a la reserva hem reduït el 50% l'aprofitament cinegètic, que veníem de tindre un aprofitament de trofeus, que podríem parlar d'una vintena de trofeus, i ara en aquests moments, si podem parlar de 3-4, seria molt optimista.
En cultura, dimiteix Pep Tugues, director del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, després de fer-se públiques denúncies contra ell.
L'acusen de presumptes irregularitats en la contractació del personal de neteja, el de sala o del festival de música Petits Camaleons, així com per assetjament laboral.
Cugat Media, Sergio Morales.
Per a substituir Tugues s'obrirà a partir del gener un concurs públic que anirà acompanyat de canvis en la gestió del centre cultural. Ho ha explicat l'alcaldessa durant la trobada de Nadal amb els periodistes.
Aquest govern liquidarà a l'organisme autònom municipal del centre cultural, que fins ara s'encarregava de gestionar conjuntament les bibliopròpies i teatre auditori.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La jornada d'avui està marcada per un temporal de vent i mar que aquest matí ha deixat nombroses platges perjudicades. Amb el pas de les hores, el vent afluixarà, tot i que es mantindran les ratxes fortes a la façana litoral, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava. A més, precaució amb el mar perquè estarà força alterat amb una notable mar de fons del sud. Pel que fa a l'estat del cel, la nuvolositat tendirà a augmentar d'oest a est amb un altre front que portarà precipitació a la meitat oest. Pel que fa demà, dissabte, hi haurà més estones de sol, tot i que creuarà un front de nou al centre del dia, que deixarà alguns plogims dispersos. El vent continuarà bufant de component sud i es reforçarà a la tarda quan s'esperen algunes ratxes fortes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta primera tongada de l'operació sortida de les vacances de Nadal, en què ja hem de lamentar la mort d'una dona de 38 anys en una sortida de via a la C-17 a l'alçada de Ceba, Osona. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs la situació viària en aquests moments és una mica complicada a la zona metropolitana, però ens acaben d'aparèixer dos accidents. El primer, que ja sabem que no és de gravetat, no hi ha ferits, és a la comarcal 162, a Fontanals de Cerdanya, on la via resta totalment tallada a la circulació. Ara mateix ens acaben de comunicar un accident a la C-14, en concret a Basella, pas alternatiu, no sabem exactament el que hi és, i també comuniquen en aquests moments un camí asfaltat, una esllavissada, a Baix Pallars, on el camí asfaltat de la Nacional 260 al Comte fins a l'Estui està totalment tallat. Pel que fa a l'àrea metropolitana, rondes molt carregades, hem de recordar que són dies de compres i sobretot les sortides que aporten cap a centres comercials es col·lapsen. També problemes encara a la P7 i la B30 a Barberà en sentit Tarragona, a la 2 l'antitud a Cornellà en sentit Llobregat i a la C58 punts de retenció per un altre accident a la C58 a Montcada cap a Trinitat, obert al carrer Busbau per a tots els vehicles excepte camions. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Carles Puigdemont i Toni Comín ja estan acreditats com eurodiputats. Aquest migdia han iniciat els tràmits que els permetran assistir a la sessió del 13 de gener a Estrasburg. L'expresident, que es veu ja com eurodiputat de ple dret, ha aprofitat també per carregar contra l'expresident de l'Eurocambra, el popular Antonio Tajani, per haver emès un ordre il·legal.
El Parlament Europeu ha aixecat la prohibició d'accés que tenien els dos eurodiputats catalans emesa per l'euroordre pendent. Puigdemont i Comín han obtingut una credencial temporal d'europarlamentari vàlida per aquest divendres i han rebut informació dels serveis parlamentaris sobre les seves tasques i els seus drets financers. A partir del 6 de gener podran tornar per rebre l'acreditació definitiva i completar el procediment com a europarlamentaris. Aleshores ja podran participar com a europarlamentaris de ple dret en el primer partit del Parlament Europeu del 2020, que es farà el 13 de gener. L'expresident de la Generalitat ha celebrat que un tribunal independent hagi vetllat pels drets dels ciutadans europeus, dels seus i dels d'Oriol Junqueras.
Crec que el fet que tinguem això aquí potser és una derrota per alguns, però és una gran victòria per Europa. Perquè els ciutadans europeus poden confiar que en última instància hi ha un tribunal independent que vella per les garanties de tots, de tots. I en aquest cas ha vetllat per les garanties, no només les nostres, també de l'Oriol Junqueras.
Però Puigdemont també ha aprofitat per acusar l'anterior president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de cedir a les pressions de l'Estat i de partits espanyols per impedir que es poguessin exercir el seu dret amb una decisió arbitrària, il·legal i abusiva, ha dit.
De fet, aquest divendres, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anul·lat la decisió del president del Tribunal General de la Unió que va desestimar la petició dels dos polítics perquè poguessin entrar al Parlament Europeu en la sessió constitutiva del 2 de juliol passat.
Ara el cas torna al Tribunal General perquè ho torni a analitzar tenint en compte la doctrina fixada ahir amb Junqueras, una doctrina que deixa clar que Puigdemont i Comín haurien d'haver estat reconeguts eurodiputats i disposar d'immunitat des del 13 de juny.
Doncs la imatge de Puigdemont i Comín passejant-se pel Parlament Europeu amb les acreditacions provisionals d'eurodiputats no ha passat desapercebuda a Madrid. La portaveu del govern, Isabel Celà, va anunciar-se clarament sobre la sentència europea en la compareixença posterior al Consell de Ministres d'avui. Però sobre Puigdemont ha dit això.
Puigdemont se ha presentado en el Parlamento Europeo y ha recibido su acreditación provisional para la justicia española y entiendo que para la justicia en general, Puigdemont tiene cuentas pendientes que obviamente tendrá que sustanciar. Por lo tanto, aquí seguimos en lo mismo en lo que estábamos.
Pel que fa a les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, mantenen oberta la porta del diàleg amb Esquerra Republicana, malgrat que l'executiva del partit anunciés ahir l'aturada de negociacions fins que l'advocacia de l'Estat demani la nul·litat de la sentència del procés. El PSOE, però, confia que Esquerra acabi donant el vistiplau a la investidura de Pedro Sánchez en el Congrés que afronta demà el partit. De fet, els socialistes esperen que la posició dels republicans s'alinii amb la del propi Junqueras, que consideren necessària la continuïtat de les negociacions amb el PSOE, malgrat seguir ell empresonat.
Paral·lelament, l'Audiència Nacional deixa en llibertat sota fiança 3 dels 7 CDRs empresonats al setembre per presumptes delictes de terrorisme.
L'Audiència ha decretat llibertat sota fiança de 5.000 euros per a 3 dels detinguts que no van tenir contacte amb explosius. Són Xevi Boigas, Eduard Garzón i Xavier Duc, que podran sortir de la presó un cop hagin dipositat la quantitat econòmica decretada pels jutges. La Fiscalia s'havia pronunciat a favor de la llibertat sota fiança. Tots tres però hauran de comparèixer els dilluns al jutjat, no podran sortir de l'estat i hauran de comunicar un número de telèfon on un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol comunicació judicial.
I encara al voltant del procés, l'independentisme superaria el 50% dels vots si ara es fessin eleccions al Parlament de Catalunya i augmentaria la majoria independentista a la cambra catalana. Són les dades del darrer CEO fetes públiques avui que també indiquen que el suport a la independència continua al voltant del 43%, 4 punts per sota del no amb el 47%.
Esquerra Republicana s'imposaria en uns eventuals comicis i aconseguiria entre 38 i 39 escons. En segon lloc se situaria Junts per Catalunya amb entre 29 i 31 diputats, la CUP n'obtindria entre 9 i 10 i el PSC pujaria fins als 24 o 25. Ciutadans cauria fins als 14 o 16, els comuns n'obtindrien entre 11 i 13 i el PP es quedaria amb 4 o 5 diputats. Vox podria entrar amb fins a 2 representants. Segons aquestes dades, l'independentisme sumaria entre 76 i 80 escons. Ara en té 70, però alerta, perquè també hi hauria majoria per un nou tripartit. Aquest és el primer baròmetre elaborat després de la sentència del judici del procés i les eleccions del 10N.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A Lleida, el ple de la Paeria ha aprovat avui demanar la nul·litat de la sentència del procés i la llibertat d'Oriol Junqueras i la resta de presos independentistes. Ha estat en una sessió plenària en què també s'ha aprovat el refinançament de part del deute del Parc Científic i Agroalimentari de Lleida i reclamar més freqüència i abaratiment dels preus dels Avant a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El Parc Científic compta amb 120 empreses i prop de 1.600 treballadors. Així, l'operació de refinançament a 20 anys, amb dos de carència, permet tenir un deute diversificat i assumible, segons s'han explicat des de l'equip de govern de la Paeria. Així ho ha valorat el paer en cap, Miquel Puello, la unanimitat del ple a l'hora d'aprovar aquesta moció.
Aquesta unanimitat ens permet llançar un missatge a les institucions, a les empreses bancàries, a les institucions, al col·lectiu empresarial del parc, al nostre soci, la Universitat de Lleida, i referma la convicció que el Parc Científic Tecnològic Agroalimentari és un objectiu essencial per sostenir i reforçar la capitalitat de la nostra ciutat.
A més, el ple de la Paeria també ha aprovat per unanimitat la moció de Comissions Obreres que demana abaratir els preus dels bitllets i abonaments d'Avant i exigeix incrementar el nombre de freqüències entre Lleida i Barcelona.
Els regidors de Junts per Catalunya a Montgat, al Maresme, podrien ser expulsats si prospera la demanda de la delegació comarcal del partit. El president comarcal de la formació, Carles Bosch, ha confirmat que en uns dies demanaran l'obertura d'un expedient als tres regidors de Junts que han donat suport a la moció de censura contra l'alcaldessa de Montgat, la republicana Rosa Fontaner. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez, bona tarda.
Bosch defensa que els partits que han promogut la moció no han donat temps a Fontaner per mostrar les prioritats d'aquest mandat. Així mateix defensa que fer-ho amb el suport d'un regidor que ha estat militant de Ciutadans no és la millor manera de fer país. Tot i defensar l'autonomia local de la formació, el president comarcal de Junts per Catalunya ha recordat als regidors de Montgat, al Badalona Matí de Ràdio Ciutat de Badalona, que es deuen al partit.
Han d'entendre que es presenten sota unes sigles, que aquestes sigles, que són unes sigles d'uns partits, que aquests partits els hi donen una cobertura jurídica, un assessorament, els ajuden a fer la campanya, els hi donen material, i per tant no es tracta de que tinguin una submissió, però almenys que s'escoltin el que els hi demana el partit en un moment donat.
Bosch espera que la moció de Montgat no afecti l'acord que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tenen per governar el Consell Comarcal. Almenys afirma que no contribuiran a que s'esquerdi.
I a Tàrrega, el PSC entra al govern municipal d'Esquerra Republicana i CUP i li dona així majoria absoluta a la republicana Alba Pijuan. Esquerra justifica el pacte per garantir un govern fort i progressista al municipi. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
D'aquesta manera, el govern municipal passa a tenir majoria absoluta a l'arc consistorial amb 10 regidores i regidors. Alba Pijuan Vallverdú és l'alcaldessa de Tàrrega del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bé, bàsicament la motivació que hem tingut és que volem enfortir el govern, volem un govern progressista i d'esquerres que pugui tirar endavant polítiques progressistes d'esquerra per la ciutat de Tàrrega. I bé, nosaltres no teníem la suma suficient per garantir que sempre es pogués tirar endavant això. Per tant, volíem enfortir aquest govern, tenir en compte també l'oposició destructiva que hem tingut tots aquests 6 mesos per part de Junts per Tàrrega, que això encara encoratja més, o sigui, aquesta rapidesa de tenir un grup format per 10 persones, que saps que podem tirar endavant aquest tipus de polítiques per la nostra ciutat, per la ciutadania, i bé, de cara ja als pressupostos també tenir la seguretat de que els podrem aprovar amb tranquil·litat.
Aquesta modificació del cartipàs va ser introduïda per via d'urgència i després del seu debat va ser aprovada amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i PSC, i els vots en contra de Junts per Tàrrega, que continuaran a l'oposició.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els sindicats demanden Ryanair a l'Audiència Nacional per coacció, frau de llei i intent d'engany. El personal de Vilobí d'Onyà ha demandat la companyia irlandesa per les negociacions i canvis de contractes que han possibilitat mantenir la base de Girona.
Els representants sindicals han assegurat que el procés ha estat una autèntica coacció, frau de llei i intent d'engany, a banda d'un clar exemple de l'incompliment de l'obligació de negociar amb bona fe. La demanda també engloba els tancaments de bases a les Canàries i creuen que durant les negociacions s'han complert múltiples irregularitats i incompliments de la legislació espanyola que han de conduir els tribunals a declarar la nul·litat dels acomiadaments col·lectius plantejats.
Nova jornada complicada per la mobilitat, coincidint en plena operació sortida per les vacances de Nadal. A les habituals retencions de trànsit s'hi han sumat avui una nova convocatòria d'aturades a Renfe i a DIF.
S'han registrat cues aquest matí a l'estació de Sants, una de les que concentra més operacions, i ha estat en constant el moviment de gent, però tot i els problemes puntuals, ni a Sants ni a la resta d'infraestructures de la xarxa ferroviària, segons Renfe, no s'hi ha registrat cap incidència. A Catalunya els serveis mínims són del 66% fins a 8:45 del vespre. A partir de llavors el servei mínim establert és del 33% i la companyia ha cancel·lat fins a 271 trens amb motius d'aquesta aturada.
A Barcelona, les obres de les Glòries obligaran a tallar els serveis en 3 línies de rodalies, l'R3, l'R4 i l'R12, a partir de demà dissabte i fins al 5 de gener.
Les obres afectaran 30.000 usuaris de rodalies. L'Ajuntament ha dissenyat un pla alternatiu de transport públic, juntament Renfe i Transports Metropolitans.
Doncs precisament el ple de la capital catalana ha aprovat la zona de baixes emissions en l'última sessió de l'any. La restricció entrarà en vigor l'1 de gener.
La nova restricció de trànsit, un cop incorporades algunes al·legacions, ha obtingut el sí del govern dels comuns i els socialistes, també d'Esquerra i Junts per Catalunya. Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi s'han abstingut.
Mentrestant, la mesura continua generant partidaris i detractors. Al Vallès Oriental, front comú de les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa per demanar accions que ajudin a pal·liar-ne els efectes. Les dues institucions creuen que l'entrada en vigor de la mesura propiciarà el col·lapse del transport públic a la comarca. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, Pere Puig, assegura que és imprescindible actuar amb celeritat, sobretot davant les dades de l'últim estudi del RAC, que apunten que 3.300 vallesans, usuaris del vehicle, optaran pel transport públic a partir de l'1 de gener.
Aquest pla s'han de posar a treballar, no diré el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, però la resta de dies s'han de posar a treballar de manera immediata. De manera immediata, perquè la gent, a partir de l'1 de gener, no podrà agafar el cotxe per passar per aquestes vies. Per tant, tenim les hores comptades, o sigui, no admet demores.
Entre les mesures que es podrien aplicar de forma immediata, segons Puig, hi ha el reforç de les línies d'autobusos interurbanes en hora punta. No obstant això, apunta que a mitjà termini també s'haurien d'intensificar les freqüències als serveis ferroviaris.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb l'avís de protecció civil per l'augment dels cabals dels rius, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i demanen extremar les precaucions a l'entorn de les capçaleres dels rius Ter, Llobregat i Garona.
La pluja acumulada a la zona de la capçalera del Ter les darreres hores ha fet augmentar el cabal del riu i també perillen les capçaleres dels rius Ritor, Rigard i el Freser, al Ripollès. També s'ha activat el pla d'emergència per fort onatge a la costa barcelonina. Amb tot, però, el temporal ja va a la baixa.
Preocupació a les Terres de l'Ebre per la considerable reducció de la població de cabra salvatge als ports de Beseit. El primer cas de mortalitat per sarna es va detectar el 2014 entre Horta i Prat de Comte. 5 anys després, i a l'espera del nou cens, el proper mes de gener, la reducció de la població és superior al 30%. La mortalitat en algunes zones, però, és del 90%. Amb tot, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports, però, s'han aconseguit frenar les previsions més pessimistes. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino. Bona tarda.
Bona tarda. La sarna ha afectat també el turisme de caça, amb una reducció dels permisos superior al 50%. Josep Giovanni és el director de la Reserva Nacional de Caça Ports Tortosa-Beseit.
La pressió d'aquesta malaltia està afectant, de manera que pràcticament la reserva ha reduït el 50% l'aprofitament cinegètic. Hi ha àrees de caça en què no cacen, però tant ja perquè no tenen exemplars per poder caçar. Que veníem de tindre un aprofitament de trofeus, que podríem parlar d'una vintena de trofeus, i ara, en aquests moments, si podem parlar de 3-4, seria molt optimista.
La sarna es contagia per contacte directe entre animals o, per exemple, després que un animal infectat es grate amb una pedra i un altre individu i tingui contacte abans de 48 hores.
En cultura dimiteix el director del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, Pep Tugues. Ha estat en el punt de mira les últimes setmanes després que es fessin públiques unes denúncies contra la seva persona per presumptes irregularitats en la contractació del personal de neteja, el de sala o del Festival de Música Petits Camaleons, també per assetjament laboral. Cugat Mèdia, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. El director del Teatre Auditori, Pep Tugues, ha presentat la seva renúncia, que ha estat acceptada per l'alcaldessa Mireia Ingla. Per a substituir Tugues, s'obrirà a partir del gener un concurs públic que anirà acompanyat de canvis en la gestió del centre cultural. Ho ha explicat l'alcaldessa durant la trobada de Nadal amb els periodistes.
Aquest govern liquidarà a l'organisme autònom municipal del centre cultural, que fins ara s'encarregava de gestionar conjuntament les biblioteques i el propi Teatre Auditori. La gestió de les biblioteques tornarà a l'Ajuntament, a l'àrea de cultura, i respecte al teatre, doncs, es crearà un nou organisme, probablement una empresa pública, que és la manera com es gestionen aquest tipus d'equipaments.
Ingla ha recordat que tant el concurs com els canvis en la gestió ja estaven en els plans del nou equip de govern i ho ha desvinculat de les acusacions d'assetjament laboral per part de col·lectius feministes.
Maria del Mar Bonet és la cap de cartell dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Associació d'Amics del Centre Parroquial Santa Creu de Terrassa. La cantautora mallorquina, que celebra els 50 anys als escenaris, hi actuarà demà acompanyada del músic valencià Borja Penalba. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell, bona tarda.
Bona tarda. La primera part del recital anirà a càrrec del cantautor d'Alzira, Joan Amèric. Bonet va iniciar el desembre de 2017 una gira per repassar els seus 50 primers anys de carrera. Un dels últims concerts és aquest. Oferirà un tast de la seva trajectòria i no hi faltarà el cant de la Sibila, una peça tradicional i religiosa pròpia de Nadal i que la cantautora ja ha interpretat a Terrassa en diverses ocasions.
És la versió que fem a Mallorca sempre, no?
i és una versió que no s'ha deixat de cantar mai. Per això a Mallorca doncs estem molt orgullosos de la nostra Sibil·la, perquè realment per mi és com un monument del segle XIII-XII, no?
Després de Terrassa, Maria del Mar Bonet també actuarà a Barcelona i Malgrat, abans de la gira a la Catedral de Palma el 15 de gener.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui a Terrassa ha arrencat l'espectacle de les Copes d'Hoquei Herba,
on s'ho jugaran tot fins diumenge els 8 millors equips de les divisions d'honor masculina i femenina. A les semifinals, el Polo i el Club de Campo defensaran el títol a Can Salàs davant de la Real Societat de Tenis i l'Atlètic, respectivament. I en el quadre femení, els emparellaments de les altres semifinals són el Taburiente amb la Complutense i l'Atlètic Terrassa amb el Club de Campo.
A l'Hockey Lliga Masculina, avui, duel català a la capital del Baix Camp.
El Reus i el Girona s'enfronten a les 9 de la nit en el primer partit de la segona volta. Els dos equips que jugaran la Copa estrenen la nova jornada, on destaca el duel entre els dos primers classificats, Barça i Liceo, que estan al capdamunt de la classificació amb els mateixos punts.
En bàsquet, Gustavo Aranzana debuta a la banqueta del Força Lleida.
L'estrena del nou tècnic serà al Barris Nord, en la visita del Melilla a la capital del Segrià a partir de les 9 de la nit. Els catalans, quarts per la cua, volen donar una nova alegria a la seva afició davant un equip que es troba en la zona mitjana de la classificació amb 3 victòries més que els lleidatans.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nova pàgina en la història de l'ICG Força Lleida, amb l'entrada de Valladolid com a director d'orquestra dins la plantilla lleidatana. Després de ser presentat davant els mitjans de comunicació aquest mateix dilluns, Aranzana s'estrenarà oficialment com a tècnic en cap de l'equip de la capital del Segrià i ho farà aquest divendres. Un entrenador, Gustavo Aranzana, que ja ha dut a terme les primeres sessions d'entrenament i en elles les prioritats han estat aquestes.
Hemos incidido mucho en el trabajo defensivo, tanto en defensa de situaciones concretas, analizadas, ¿no? De cómo vamos a defender con algún cambio, ¿no? O con alguna novedad o diferencia de conceptos defensivos. Cajamos demasiados puntos fáciles y, sobre todo, tenemos un problema de rebote a veces. Hemos incidido mucho en esos aspectos. Y luego también junto el apartado mental, de equipo, de grupo, de confianza.
El partit, que correspon a la 14a jornada d'aquesta edició de la Leport entre l'ICG Força Lleida i el Melilla, serà aquest mateix divendres a les 9 del vespre al Barris Nord de Lleida.
Dues seleccions catalanes d'hoquei patins mixtes s'enfrontaran en l'innovador espectacle de Nadal sobre rodes.
Serà aquest diumenge al pavelló Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans i es podrà seguir en directe amb la retransmissió de la xarxa a partir de les 4 de la tarda. El Nadal sobre rodes arriba a la tercera edició i, com sempre, un dels seus objectius és recaptar fons en benefici de la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer. Completaran la graella de retransmissions del cap de setmana a la xarxa el partit de la Copa Catalunya de bàsquet entre el Vive, el Masnou i l'Horta.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Tota la informació torna dilluns. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El pessebre és una de les tradicions més antigues. Diu la llegenda que Sant Francesc d'Assís va ser el primer a encarregar-ne un al segle XIII. Però també ens diu la història que en sarcòfags romans del segle IV ja se n'han trobat alguns. Sigui com sigui, a Catalunya el primer pessebre documentat és del segle XIV i el primer caganer del XVIII. Avui dia els pessebres continuen ornamentant moltes llars catalanes, tant creients com laiques, i són moltes les associacions pessebrístiques que mantenen viva aquesta tradició amb mostres de diorames i pessebres monumentals arreu del país. Però avui us vull parlar de l'Associació Ilerdenca de Pessebristes, perquè entre les moltes activitats que organitzen al llarg d'aquest Nadal a la ciutat de Lleida, n'hi ha una que mira cap al futur dels pessebres. Es tracta del concurs infantil i juvenil de pessebres. Al contrari que els seus participants, es tracta d'un concurs veterà. Enguany celebra l'edició número 45. Hi ha 5 categories diferents, segons l'edat dels concursants, i una d'especial per al millor diorama. I què es fa amb tots aquests pessebres? Doncs una exposició que podeu visitar a la Biblioteca Pública de Lleida del 16 de desembre al 5 de gener. Però no serà fins al dia 12 que s'anunciaran els guanyadors, així que podeu apostar pel vostre favorit. Mostra del 45è Cotili Juvenil de Pessebres de Lleida, del 16 de desembre al 5 de gener, a la Biblioteca Pública de Lleida. Trobareu la informació de la resta d'activitats de Nadal organitzades per l'Associació Ilerdenca de Pessebristes al web de l'entitat, pessebristeslleida.com.
Avui concursen amb nosaltres...
El Jordi de Solsona FM.
Hola, amics, em dic Núria i sóc de Ràdio Tordera.
Què simbolitza exactament la tradició del tió?
Doncs no en tinc ni idea i la meva imaginació no està per posar-se a crear ara mateix.
El caganer del meu pessebre ha mantingut una posició més digna que la teva.
Simbolitza la comunitat i la continuïtat de la família.
Molt bones festes a tothom. Que el concurs no s'aturi.
La xarxa de comunicació local.